de claror, un ressò del missatge cristià. Presenta Rosa Deulofeu.
Bé, molt bona nit a tots. Una vegada més, Mar de Claró s'atansa a vosaltres i avui ho farem amb els següents continguts. Josep Ordeig ens parlarà de la purificació de la memòria, un dels signes del jubileu de l'any 2000. El germà Ignasi Ferreres ens donarà la significació bíblica d'Anna i Àngel. La germana Carme Reventós, carmelita de Mataró, ens parlarà del procés de conversió de Sant Basili i Sant Gregori. Al llarg del programa, Carla Ribalta ens prepararà diversos temes del grup Ares. Pel que fa amb nosaltres, mossèn Enric Termes ens seguirà fent la seva catequesi sobre el Pare Nostre, que ja sabeu que seguint el temari de catequesi per adults del Secretariat Interdiocesà de Catequesi. Pel que fa al Pare Cebrià Piferrer, en el seu espai de Cristologia, avui ens ajudarà a entendre les narracions dels miracles. I finalment, clourem el nostre programa amb un moment de pregària, avui amb una pregària d'Antoine Chevrier.
Mar de Claró. Viure el jubileu.
Molt bona nit, Josep.
Bona nit.
A veure, en les darreres setmanes ens vas estar explicant els signes de tot jubileu, la peregrinació, la Porta Santa i el do de la indulgència. Per aquest jubileu de l'any 2000, el Papa ha marcat tres grans signes: la purificació de la memòria, la caritat i la memòria dels màrtirs. Podries, per començar avui, parlar-nos de la purificació de la memòria?
Ho provarem de fer-ho, si més no. Jo faria una notació prèvia. És a dir, jo penso que quan parlem d'aquests tres signes s'ha de tenir present que, després d'haver potenciat aquells signes que han caracteritzat els jubileus en els últims segles, el Papa ha volgut que hi haguessin uns gestos, uns signes, que es diuen en aquest document, com si portessin, diríem, l'actualitat pastoral del jubileu. Jo penso que els hem de veure en aquesta perspectiva. Del pastor que, a més de preocupar-se que els signes de sempre tinguin validesa i significació, provoca que hi hagi unes actituds noves que configurin un jubileu concret. I és en aquest context que penso que hem de situar aquests tres signes del que parlaves ara i del qual procurarem, doncs, parlar del primer, aquest que el Papa titula la purificació de la memòria. Què vol dir aquesta purificació de la memòria? Doncs, bàsicament, dues coses. Dues coses perquè, d'una banda, quan diem purificar la memòria, vol dir que fem memòria d'allò que hem de fer memòria. I en aquest cas, en el context del jubileu de l'any 2000, vol dir que la nostra memòria, el nostre record, ha de quedar centrat bàsicament en Jesucrist i en el misteri de la seva encarnació i de la seva redempció. És a partir d'aquí que pren sentit totes les altres coses que fem durant el jubileu. I purificar la memòria també vol dir no tacar el jubileu amb altres motivacions que no siguin aquesta bàsica. Uh-huh. Aquesta és la primera purificació de la memòria que hem de fer. Tenir la memòria allà on l'hem
on
de tenir.
S'ha de posar.
On s'ha de posar. Llavors, a partir d'aquí...
És una bona orientació, aquesta. Oh. Si no hi ha una dispersió
si
de memòria...
Si no hi ha una dispersió de memòria... Llavors, això explica la purificació de la memòria, perquè si l'encarnació de Jesucrist, el fet de Jesucrist que ve a plantar la seva dent entre nosaltres, que ens redimeix, això vol dir que ens fa entrar en la comunió amb el Pare del Cel, ens retorna a la comunió amb el Pare del Cel i fa que a partir d'aquell moment tots els reconciliats amb Crist inicien una història de santedat que és la història de fet de l'Església. I per tant això tampoc no ho hem de perdre de vista, també ho hem de tenir a la memòria. L'Església és una història de santedat. I aleshores és aquí on el Papa diu: vetlleu perquè l'Església sigui realment una història de santedat i, per tant, tot allò que al llarg de la història ha embrutat la santedat de l'Església, demanem-ne perdó perquè la memòria en sigui purificada i el món cregui realment que la història de l'Església, que l'Església és una història de santedat i un lloc de comunió amb Déu. I per això ens convida a que, en comunió amb tots els cristians que ens han precedit, no només demanem perdó d'aquelles coses que l'Església d'avui pugui fer perquè la santedat de l'Església no quedi clara, sinó també d'aquelles coses que al llarg de la història han tacat la santedat de l'Església. I, per tant, tot això ens introdueix en un context de perdó entre uns i altres, de saber donar perdó sense esperar que ens en demanin. I aquí hi ha dues qüestions. L'una, que de molts fets històrics que poden haver embrutat, diguem-ho així, la santedat de l'Església, ben segur que en demanaran perdó el papa mateix o aquells que des de les seves situacions poden fer-ho, més que no pas cadascun de nosaltres d'una manera particular. Nosaltres, d'una manera particular, convindrà que aprenguem a donar perdó i a demanar perdó d'allò que tinguem més a l'entorn nostre. I, en aquest sentit, vull recordar una frase del papa que realment és forta, potser de les més fortes que ha dit el papa, quan parla de que tots ens hem d'acostar al perdó i hem de saber donar perdó, que comença demanant que l'Església mateixa demani perdó. Però ho diu d'una manera que quasi bé sorprèn. Diu, com a successor de Pere, demano que en aquest any de misericòrdia l'Església, forta en la santedat que rep del Senyor, s'agenolli davant Déu i implori el perdó dels pecats passats i present dels seus fills. Això que el papa urgeixi a l'Església aquesta humiliació davant de Déu realment és una frase forta. No sé si ell mateix se'n va adonar que escrivia aquest imperatiu de cara a l'Església.
Sí.
Suposo que sí. Però això, diríem, és un imperatiu per nosaltres de saber-nos agenollar davant Déu i implorar perdó pels nostres pecats, pels pecats dels nostres germans, i fer que l'abraçada del Pare sigui per a tothom realment l'abraçada del perdó, de la misericòrdia, de la reconciliació, començant perquè hi hagi comunió, que hi hagi comunitat de béns espirituals amb tots aquells amb els quals nosaltres compartim la vida o el risc de la vida que es diu ara. És a dir, l'Església ben segur, a través dels seus pastors, demanarà perdó de tot allò que al llarg de l'Església hagi afectat la santedat de l'Església. A nosaltres ens pertoca no quedar lluny d'aquesta situació, estar-hi en comunió, però aprendre a viure en comunió amb els que tenim a la vora, a demanar perdó perquè en el si de les nostres famílies, dels nostres pobles, de les nostres parròquies, oblidem tot allò que hagi obscurit al voltant nostre la santedat de l'Església i la comunió amb Déu. I és des d'aquesta perspectiva que la purificació de la memòria tindrà sentit. Des de la perspectiva de demanar perdó perquè Crist s'ha encarnat per nosaltres i ens ha portat la comunió amb Déu, i nosaltres, urgits a viure en la comunió amb Déu, procurem donar el perdó i demanar-ne quan sigui el cas que n'hàgim de demanar.
Bé, la invitació és molt clara, molt nítida, només cal que responguem a ella. I em sembla que, a més, doncs, en un món tan necessitat de pau, també pot ser un testimoni que fa l'Església per construir veritables relacions fonamentades en aquesta reconciliació, que és la que fa possible la pau.
És a dir, començar-les en el si de l'Església mateixa perquè vagin més enllà. Exacte. De l'Església mateixa.
Molt bé, Josep, moltes gràcies, bona nit, i ens trobem la setmana vinent amb la caritat.
Bona nit.
Música cristiana amb Carles Ribalta.
Molt bona nit, Carles.
Hola, bona nit.
De quin grup ens parlaràs avui?
El grup Ares.
Una pregunta. El grup Ares, què vol dir, Ares?
Ve de la fusió de les paraules art i assaig. Ells són un grup de 5 jesuïtes que treballen en diverses tasques pastorals en l'àrea de Barcelona. Arrel d'uns exercicis espirituals, varen decidir posar-se en aquest món de la música amb l'objectiu d'expressar el que Sant Pau va dir en una de les seves cites: «Tingueu els mateixos sentiments que Crist Jesús». Varen tardar 2 anys en realitzar aquest disc, fent diverses proves, però qui els va influir d'una forma definitiva en la combinació del treball va ser en Xavier Morlans, qui els va donar l'empenta definitiva. Convèncer-los del que estava en joc, la realització d'una bona eina pastoral. El treball que escoltarem porta per títol «Mai m'hauria imaginat». Per ells ha estat una gràcia poder arribar fins aquí. El somni s'havia fet realitat. El treball ha tingut una repercussió molt bona, de la qual cosa se'n senten molt satisfets. La primera cançó que escoltem dels Ares està dedicada a la figura de Maria, presència viva en tots nosaltres portant la pau i l'alegria. Tot un testimoniatge. Maria sempre ens ajuda a agafar forces per seguir endavant. Portant la pau i l'alegria. Després d'hores de pregària i de viure en solitud, els llavis del teu fill Jesús arriba un alè profund de vida i d'esperança, cridant, mare, sóc amb tu. Era la presència viva del Senyor ressuscitat, perquè Jesús després d'anar a veure Maria està present a tot arreu, portant la pau i l'alegria. Perquè Jesús després d'anar a veure Maria està present a tot arreu, portant la pau i l'alegria. Ximples va arribar, Crist és viu en el teu cant, que t'ajudarà a pregar. Gràcies a Maria, a sa filla ens ha donat. Volem ser llum pels altres, com Jesús ressuscitat. Perquè Jesús, després d'anar a veure Maria, està present a tot arreu, portant la pau i la Jesús, després d'anar a veure Maria, està present a tot arreu, portant la pau i l'alegria. Sóc amb tu, sóc amb tu, sóc amb tu, sóc.
Lèxic bíblic amb Ignasi Ferreres, germà marista.
Bé, molt bona nit. Una setmana més tenim entre nosaltres el germà Ignasi Ferreres, germà marista. Molt bona nit.
Bona nit, mos diu.
A veure, avui ens dirà, ens parlarà de la significació d'un nom conegut per molts, però que potser no sabem la seva significació, que és Anna, i després Àngel. Comencem per Anna.
Doncs comencem per Anna. Anna amb dues N's, perquè és diferent Anna que Susana. Susana és una senyora, una santa, si voleu, el que sigui, que de Susa, una població del sud de l'Iran, de Pèrsia, i que tindria d'anar amb una sola N. Però com que Anna és tan maca amb dues N's, no, doncs m'hi posen dues N's. Doncs Anna vol dir gràcia. Està clar que és maca aquest nom, perquè vol dir gràcia. Quan els fills, quan els pares rebien un fill o una filla, especialment una filla, però també fills, Moltes vegades li posaven Anna, que volia dir, és una gràcia que hem rebut de Déu. I aleshores, Anna, molta gent, Anna, em dic Anna, molt bé. Així, Anna, la mare de Samuel, que li va oferir el seu fill, meravellosa, la mare de la mare de Déu, que també es deia Anna, moltes dones deia Anna, perquè és una paraula semítica, que vol dir gràcia. I, per exemple, el fenici, que també era semític, Anníbal, Anníbal vol dir gràcia de Baal, per a ells Baal era un déu, una divinitat, i aleshores, com que va néixer, gràcia de Baal, Aníbal. Així que Anna és gràcia. Totes les dones que porten aquest nom també poden dir gràcies a Déu.
Doncs espero que totes les Annes ens hagin escoltat i que sentin que en rebre aquest nom han rebut un do i una gràcia. Bé, passem, doncs, als àngels. Àngel.
Àngel, àngel. Àngel. Ah, el sants àngel, l'àngel custodi, eh? A Abraham se li van aparèixer tres persones i al mirar aquestes persones, que semblaven igual, exactament iguals, li van semblar un àngel. Però després li semblaven una altra cosa, i li semblaven la divinitat, i li semblava un àngel, no sabia. És que estem a l'Antic Testament en què les coses encara no estan clares. Què és un àngel? Un àngel és un enviat de Déu. Aquesta és la bona definició. Així que moltes vegades una mare és un àngel custodi, etc. Un pare és l'àngel custodi, etc. Eh? Un sacerdot, una dona, etc. Pot ser un àngel. Àngel vol dir això. Àngelos. Àngelos vol dir enviat. En la literatura grega no té una connotació religiosa, sinó que la té social. En canvi, per l'Església, tant en l'Antic Testament com el Nou, sabem que Déu té una sèrie de sers, que no sabem la seva naturalesa, que estan amb ell, al tercer cel, diguem-ne, no? I que canten les lloances de Déu i que Déu també els envia com a missatgers. I aquí tenim els tres grans àngels de la nostra religió, veritat? L'àngel Miquel, o arcàngel, més que àngel. Àngel, arcàngel. Ja sabeu que hi ha nou, com nou... etapes, no?, d'anar pujant, com si fos una gradació. Però Miquel és el gran àngel que va vèncer Lucifer, el Lluçbel, el que es creia la lluç del món i va caure a les tenebres. Rafael, que és l'àngel de Tobies, que el va curar, l'àngel dels acompanyants, dels viatjants, eh? Alguns invoquen... quan comença el viatge a l'arcàngel Sant Rafael, també, d'altres a Sant Cristòfol, tots són bons i sants, perquè tots després truquen a Nostre Senyor i diuen, Senyor, és aquest, sisplau, eh? Perquè és Nostre Senyor el que fa totes les coses, però són els sants. I especialment el gran àngel Gabriel, el nostre àngel, no? Gabriel, el gran anunciador que ens va portar al món la gran meditació de Déu, i va dir, mira, vés allà, i la meditació que comença, Déu te salve Maria, que jo he pensat, digue-li, és el nostre. I aquest també vindrà al final, perquè segons l'Apocalipsis, Gabriel i tot això lluitarà a favor de l'Església, són els àngels. La devoció als àngels és una devoció molt estesa, no?, que és pròpia, però en realitat àngel és un enviat de Déu. No necessita que porti ales. Està clar que els del pessebre i de les Nadales i de tot això i dels pastorers tenen de portar-les, si no, no els distingiríem.
Bé, doncs ens quedem amb aquest sentit de que un àngel és un missatger de Déu i, per tant, un àngel és aquell que ens recorda sempre que Déu és amb nosaltres. Molt
perfecte,
bona nit.
Perfecte.
I fins la setmana vinent.
Si Déu vol.
Mar de Claró.
Escoltem ara l'entrevista que vam fer a la germana Carme Reventós en el monestir de la Immaculada de Mataró.
Respostes de fe cristiana. Avui, el procés de conversió dels sants amb Maria Carme Reventós, carmelita descalça.
Molt bona nit, ens tornem a trobar en el monestir de la Immaculada Concepció de Mataró amb la germana Maria Carme Reventós. I avui sé que ens parlarà de dos sants que hi té una estima especial, Sant Basili i Sant Gregori. Com vulgui, germana.
Doncs Sant Basili i Sant Gregori nasqueren el mateix any, el 330, i el mateix país, Capadòcia, Àsia Menor. Són dos grans sants i grans savis. pares de l'Església. Però avui no els hem escollit per això, sinó perquè també són els sants de l'amistat veritable. De l'amistat, de la seva amistat, volem parlar, perquè creiem que una amistat com la d'ells no és ni de bon tros tan corrent com seria de desitjar. Era una amistat que sabia veure, valorar i alegrar-se de les qualitats de l'amic per damunt de les pròpies i desitjar que els altres fessin el mateix. Era una amistat que els ajudava a madurar i a ser millors cristians. Era l'amistat que allò a la Sagrada Escritura quan ens diu: un amic fidel és un refugi segur. Qui el troba, ha trobat un tresor. Un amic fidel no es compra cap preu. És inestimable el seu valor. Un amic fidel és un elixir de vida que el Senyor farà trobar als seus fidels. Qui venera el Senyor orienta bé la seva amistat, perquè tal com és ell, és el seu amic. Vegem com ens expressa Gregori la seva amistat amb Basili. Basili i jo ens havíem reunit a Atenes. Jo acompanyava el meu gran Basili, no només per veneració, sinó també perquè m'adonava de la fermesa del seu caràcter i com les seves paraules eren sempre oportunes. Quasi només ell, dels que hi havia a Atenes, sobrepassava el nivell normal. Això fou el proemi de la nostra amistat. D'aquí en sortí l'espurna de la nostra comunió. Així vam estimar-nos l'un a l'altre. Les esperances que ens conduïen eren idèntiques, les del saber, cosa que ocasiona de debò moltes gelosies, però nosaltres no vam tenir-nos mai cap enveja. Ens esperonava el zel de la ciència, però si hi havia alguna cosa en què pugnàvem, no era pas en veure qui se n'enduria la palma, ben al contrari, volíem sempre cedir-la a l'altre. Tots dos ens havíem proposat una única tasca, la virtut. Ens afinàvem mútuament la virtut. Si no fos exagerat que jo ho digués, diria que ens érem l'un per l'altre com una norma, com un regle amb el qual es comprovava el que és recte i el que no ho és. Per a nosaltres, la gran cosa, el nostre gran nom, consistia en el fet que érem cristians i que així ens anomenaven.
Estava pensant, germana Maria Carme, que entenc per què li agrada especialment aquests dos sants, Sant Basili i Sant Gregori, sants de l'amistat veritable. Em sembla que pot ser de molt bon grat pels nostres oients poder sentir aquesta descripció tan profunda, no, de l'amistat.
És que és veritat, difícilment es troba una amistat tan pura
com aquesta.
Sí, com aquesta.
Moltes gràcies, molt bona nit i fins al mes vinent.
Bona nit.
Música cristiana.
Per què no et sé trobar? Per què? Si jo et vull estimar, tancat en mi mateix.
La cançó que ara escoltem es diu De nit. En la foscor, quan ens trobem completament perduts, només hi ha una llum que ens pot transformar. Una cançó que el grup Ares resol amb una magnífica melodia.
cor, només la teva llum em pot transformar. Perquè hem de patir tant? Perquè si jo et vull estimar, tancat en mi mateix, perdut a la foscor, lluny de tot el món, et dono el meu cor, només la teva llum em pot transformar. Perquè
amb nosaltres, un temps d'iniciació cristiana amb Enric Termes, prevere.
Bona nit, Enric. Acabem el primer bloc de temes que amb el títol genèric de Pare Nostre que esteu en el cel ens ha anat acompanyant durant els tres últims programes. Hem vist com Déu ens crida pel nostre nom, personalment. Com aquesta crida s'adreça a tots i cadascun de nosaltres, homes i dones d'aquest món. I com Déu es preocupa i ens acompanya com algú que ens guarda en la seva mà. Avui ens acostem a Déu com a creador de tot. Senyor Déu, és gran el vostre nom sobre tota la terra. Sembla que tots, en un moment o altre, hem tingut l'experiència de tot allò creat, allò que ens envolta i ens agrada, i que som capaços fins i tot doncs, de sentir-nos colpits, no? Quan parlem de Déu, diem que és creador de tot, ha creat el cel i la terra. D'on neix aquesta certesa, Enric?
Aquesta experiència i aquesta certesa neix del poble d'Israel. En la seva història, des de l'èxode allà a Egipte i en els altres moments de la seva caminar en la història, experimentar que Déu sosté les persones, els pobles, i que es fa present en els esdeveniments. Descobreix que de Déu se'n pot refiar, que és omnipotent i que compleix les seves promeses, i també descobreix que és el Senyor perquè tot ho ha creat i tot depèn d'ell. Però també Israel experimenta una altra cosa, que per als homes també Déu és imprevisible i totalment lliure en el seu obrar, i que també és lliure en la seva acció creadora. Aquestes dues experiències, la presència de Déu en tots els esdeveniments i la seva llibertat, també la sap descobrir i present que hi era des del primer moment, des del moment de la creació, quan res no existia. El món existeix perquè Déu ho ha volgut i Déu és el Senyor de tot el que existeix. Per això, com a primers capítols de la Bíblia, posen els relats de la creació. Al principi, Déu va crear el cel i la terra i totes les coses.
El Gènesi. Però aquest relat de la creació no queda desqualificat per la ciència, almenys és una pregunta que sempre surt.
Sí, i és lògic, perquè sembla que siguin contradictoris. El que passa és que cadascú pretén una cosa diferent. La ciència intenta explicar com l'ésser humà i tot allò creat, tal com el coneixem ara, és la culminació d'un procés evolutiu que ha tingut lloc al llarg de milers i milers d'anys. En canvi, el relat de la creació presenta la imatge d'un Déu creador que fa aparèixer del no-res l'home i la dona i els bufa la vida. I de cop i volta tot és perfecte i tot és acabat. Certament semblen dues concepcions irreconciliables, però no només, però és només aparentment. La ciència investiga el com van passar les coses, com va començar tot, quin és l'origen de l'univers, l'home inclòs. En canvi, el llibre del Gènesi no té aquesta pretensió científica. Només vol expressar d'una manera poètica, simbòlica, allò que és el resultat de l'evolució de l'univers. I ho explica a partir dels coneixements i les concepcions pròpies del seu temps. A la Bíblia es posa ja en aquell moment inicial totes les coses que, en el moment històric en què escriuen el Gènesi, descobreixen de Déu i de la seva acció. I volen fer paleses la grandesa i la bondat de Déu. D'alguna manera, el llenguatge dels científics intenta ser lògic, tècnic, precís. En canvi, el llenguatge bíblic és simbòlic. Tenen dues finalitats diferents i volen explicar realitats diferents.
Jo quasi que fins i tot hi afegiria que en la creació, en el Gènesi, el que es posa és el cor en el procés d'inici de l'existència, no? Per tant, Déu crea el món, però quan pensem i sentim que Déu crea el món, la pregunta de molts és per a qui i per a què?
El món Déu el crea per nosaltres, els homes, pel nostre benefici. Ja des d'aquest primer moment, Déu pensa en l'ésser humà, en nosaltres, i crea el món amb totes les coses. Ho crea amb la seva saviesa, lliurement i per amor. I per això en la creació hi descobrim les traces de la seva presència i del seu amor també envers nosaltres. Quan mirem la creació ho hem de veure com un do que ens és donat, que ens és deixat, perquè en tinguem cura, l'utilitzem. No és nostre. El tenim perquè ens en servim. Creixeu, multipliqueu-vos i domineu la terra. L'hem de utilitzar, servir, però també preservar, no destruir. Déu ens fa col·laboradors de la seva obra. Davant d'aquesta obra ens pertoca una actitud d'adoració, d'admiració, de confiança, d'agraïment, d'acció de gràcies. Descobrint, com tu deies bé abans, com totes aquestes coses, el món, ens parla. Sovint la gent de ciutat, això ens costa més, perquè estem envoltats de ciment i d'arbres de plàstic o que sobreviuen com poden. Però tots tenim aquesta experiència de sortir al camp i quedar meravellats d'un bon cel ple d'estrelles. Déu té cura de cadascú de nosaltres, té cura de la seva obra de creació i vol que hi col·laborem també amb el seu pla ple de saviesa i d'amor, que vol la perfecció del món i la perfecció nostra. És, d'alguna manera, allò que deien el salmista en el salm número 8. Senyor sobirà nostre, que n'és de gloriós el teu nom per tota la terra. En el cel tens posada la teva majestat. Amb la paraula dels infants i dels nadons has assentat els fonaments d'un baluar contra els teus adversaris per fer callar el rebel i l'enemic. Quan miro el cel que han creat les teves mans, la lluna i els estels que hi has posat, jo dic Què és l'home perquè te'n recordis? Què és un mortal perquè el tinguis present? Gairebé n'has fet un déu, l'has coronat de glòria i dignitat, l'has fet rei de les coses creades, tot ho has posat sota els seus peus, ramades de vedells i d'ovelles, fins i tot els animals ferèstecs, l'ocell que va pel cel i els peixos del mar, i tot el que segueix els camins dels oceans. Senyor sobirà nostre, que n'és de gloriós el teu nom per tota la terra.
Deies que la nostra resposta ha de consistir en admiració, adoració, confiança, agraïment, acció de gràcies. Aquests són elements que també han d'entrar a la nostra pregària, elements que també entren en la pregària del Pare Nostre, tal com començàvem a parlar-ne la setmana passada.
Sí, quan recitem el Pare Nostre, hem d'estar atents i conscients a tot allò que diem i li demanem a Déu amb aquesta pregària. De vegades tenim el perill de les coses que repetim moltes vegades, que al final les diem...
sense saber què diem.
Això. Pot ser en un moment pensem algunes idees d'allò que va sortint, aquests pensaments sobre Déu Pare que surten al Pare Nostre. Pare Nostre que esteu en el cel, ens adrecem al nostre Pare amb el cor ple d'agraïment, amb una confiança total i amb una actitud perseverant encara que ens sembli absent, amb el desig d'imitar la seva misericòrdia a les nostres relacions amb els altres, amb els germans. Mentre ens és molt proper com a pare, en certa manera ens és llunyà per la seva transcendència. Això ho reconeixem tot afegint que esteu en el cel. Aquí el cel no indica tant un lloc físic, sinó una manera de ser. Déu està per damunt de tot. Sigui santificat el teu nom. Fes que el teu nom sigui reconegut i glorificat. Fes-nos anunciadors de la teva bondat. Habita entre nosaltres de manera que et sapiguem descobrir. Ajuda'ns a construir un món més humà, perquè tothom beneeixi, digui bé del teu nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Que el regne de Déu, ja present entre nosaltres a través de Jesús, arribi aviat al seu compliment, perquè és un regne de justícia, pau i joia per a tothom. Jesús ha vingut pel bé de tots els homes i dones perquè tots tinguem vida i la tinguem ben abundosa. Facis la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel. La voluntat de Déu és que tots els homes se salvin, que el seu projecte, ja fet realitat per Crist ressuscitat, els sants i els àngels, es realitzi també per tots aquells que encara caminen en aquest món nostre. Convençuts com estem que això supera els nostres pensaments i desig, com ho feu Jesús, demanem que es compleixi la voluntat del Pare i no la nostra. Confiem en l'eficàcia de la seva gràcia, però també estem llestos a cooperar-hi. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. Concediu-nos de saborir els béns espirituals en el teu convit reial i de disposar de tot el que cada dia necessitem per viure. Tenim confiança en tu i volem treballar sense angoixa perquè hem sentit de responsabilitat. Volem compartir amb els altres el pa que ens dones perquè sigui de veritat el nostre pa. Perdoneu les nostres culpes així com nosaltres perdonem els nostres deutors. Reconeixem que som pecadors i invoquem la misericòrdia de Déu i ens disposem a rebre-la perdonant tots aquells que ens hagin perjudicat. Així ens posem en sintonia amb Déu. Així un corrent d'amor misericordiós passa de Déu a nosaltres i de nosaltres als altres. Així una força de reconciliació i de pau entra en la nostra història personal i en la de tots els pobles. No permeteu que nosaltres caiguem a la temptació. Que el Senyor ens concedeixi el do de la perseverança en el camí del bé. Per part nostra, diem que estarem atents i vigilants per no trencar la nostra relació amb Déu i els germans. Ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos. Amb aquest crit ple de passió, la pregària expressa el gemec del nostre temps present, l'anhel de l'alliberament total que només aconseguirem per la gràcia de Déu Pare.
Bé, Enric, arribem al final d'aquest espai, però volem agrair-te que ens hagis ajudat precisament adonar-nos-en del que preguem, del que demanem, de què desitgem en resar el Pare Nostre. Tant de bo, doncs, ens hagis ajudat i hagis col·laborat perquè molts oients, junt amb tots nosaltres, doncs, puguem resar el Pare Nostre d'una altra manera. Gràcies, però fins dimecres vinent, eh? Continuarem.
Bona nit.
Música cristiana.
Pare Nostre és l'última de les cançons que sentirem, dels Ares, una versió que aquests cinc jesuïtes fan de la pregària que el Pare ens va ensenyar. En aquesta petita secció intentaré anar seguint de prop les diferents versions que els grups fan sobre aquesta pregària. Cristologia, una aproximació a la persona de Jesucrist amb Sabrià Pi Ferrer, monjo de Montserrat.
Molt bona nit, pare Sabrià.
Bona nit.
A veure, en les dues darreres converses hem considerat la importància de l'anomenada cristologia implícita, sobretot subratllant el paper decisiu que juga el concepte de potestat. Ens queda, però, comentar la darrera i la més important de les manifestacions d'aquesta potestat de Jesús, els miracles. Tractant-se, doncs, d'una qüestió complexa, seria molt bo, i t'ho demanem, que ens indiquessis algunes línies fonamentals per poder tractar aquesta dimensió.
Mira, primer de tot, jo diria que és molt important presentar els miracles en un marc que respecti tant el text bíblic, la dada que hem d'explicar, com també les exigències crítiques de l'home d'avui. Hem de dir, llavors, també, que els relats dels miracles en els evangelis són un fet ben explícit, no els podem amagar. És veritat que avui no ens resulta fàcil parlar dels miracles de Jesús, però els evangelis estan en un pla molt important. En segon lloc, diria que hi ha una gran varietat en la redaccional en els relats de miracles. I això ha portat els especialistes a distingir d'una manera, penso, molt clarificadora, tres menes de miracles. Un serien, per exemple, Sant Marc, sobretot, expulsió de dimonis. Altres serien miracles de guarició, de sanació. I després hi hauria un tercer tipus de miracle, serien miracles de natura, no? Quan Jesús calma la tempesta, no? O dona la vida a un mort o un mig difunt.
A veure, ens sorgeixen diverses preguntes. Aquests relats, donada la seva diversitat, es refereixen a fets reals de la vida del Jesús històric? Els evangelistes, quines fonts han utilitzat i com han escollit els miracles? I una darrera, doncs, pregunta seria si té cada relat un gènere literari propi.
Sí, són preguntes, em sembla, molt, molt importants, no? Podem dir que el concepte de miracle, com he dit fa un moment, inclou una gran varietat literària. Per exemple, si ens hi fixem en els sinòptics, trobarem des de relats que són com una paràbola, recordeu aquell miracle de... que li pregunten a Jesús com és que no pagues el tribut del temple? I Jesús es presenta com el fill de Déu. Diu, vés allà en aquell peix i trobaràs una moneda. Evidentment, aquí es tracta d'una paràbola de sobre que Jesús és fill de Déu i el pare vella sobre ell. En canvi, tenim un altre miracle a l'altre extrem, un record biogràfic, per exemple, la guarició de la sogra de Pere. Serien dos extrems, no? Un és una paràbola, l'altre és un record biogràfic. Per tant, els miracles no són, no es presenten en els evangelis com uns fets despullats, sinó que són fets contats segons un horitzó determinat, sense oblidar que la mentalitat pressuposada per l'escriptura, per la Bíblia, que és la mentalitat en la qual apareixen els miracles de Jesús, és una mentalitat que en podríem dir de trànsit, molt diferent de la nostra.
Quan dius una mentalitat de trànsit, què estàs volent dir?
Mira, quan dic una mentalitat de trànsit, vull dir que en una mentalitat primitiva de trànsit no hi ha dificultat a admetre miracles, perquè el món és considerat no tant com a natura que com a criatura, criatura de Déu. Per tant, les coses, la realitat, té una relació directa amb el Creador. I en un cert sentit, en una mentalitat de trànsit, tot és miracle. Evidentment, amb una gradació, no? Per exemple, Sant Agustí veu un miracle en el blat que està creixent. Diu, això no us admira? Els hi pregunta als seus fidels. En la mentalitat de trànsit, una part de la realitat és coneguda segons les lleis de la natura. Per exemple, doncs, veiem uns núvols, doncs plourà, no? Però en aquesta mentalitat hi ha una part de la realitat que en resulta del tot desconeguda. En canvi, en la mentalitat d'avui moderna, tot pot ser analitzat, tot pot ser explicat. Tenim, avui és aquesta la nostra mentalitat. La realitat és quelcom estàtic que ho podem analitzar, ho podem explicar.
Aleshores, es pot dir que en el Nou Testament el miracle en si o la seva possibilitat no planteja cap dificultat?
Efectivament, però els antics no plantejava dificultat. Quin és el problema en el Nou Testament? És la interpretació del miracle. Per exemple, uns hi veuen un signe, els no creients, un signe de Satanàs. Diu, és pel poder de Belzebú que fas això. O sigui, el problema no és el fet en si, sinó en quina força Jesús ho fa, en la força de Déu o en la força de Belzebú? Aquest és el problema, eh? Per això, el que ens interessa és veure la intenció amb la qual els miracles són relatats en el Nou Testament. És a dir, l'horitzó que hom hi pressuposa. I en aquest sentit podríem dir que cal recordar que els evangelis escriuen la vida de Jesús en la perspectiva de tot l'esdeveniment, en el qual hi entra ja el Crist ressuscitat. Des d'aquest horitzó de Pasqua en deriva l'interès per l'anunci. Com que tot ho miren des de Pasqua, els interessa, fins i tot quan conten els miracles, ja ho he dit, no explicar un fet despullat, sinó proclamar Jesús com a Salvador, com a ressuscitat. És a dir, l'exposició dels miracles és feta en vista a l'anunci de Pasqua, sense excloure, evidentment, la dada històrica. Clar que sí, que la dada històrica s'inclou. Això no sols condueix a una certa interpretació dels fets, sinó que fins i tot és possible que alguna renació de miracles sigui una forma d'exposició de l'anunci de Pasqua.
Estaríem, per tant, davant d'un problema semblant al de les dites atribuïdes a Jesús per la comunitat, en les quals allò que interessa no és tant el fet històric en si com la correspondència amb la predicació de Jesús vista ja a la llum de la Pasqua,
com tu deies ara. I vista en el seu conjunt? Jo penso que sí.
I els miracles en són reportats als evangelis amb un interès apologètic per tal de conduir-la a la fe en Jesús?
Mira, aquesta també és una pregunta molt interessant, perquè el que en diríem en la teologia clàssica, escolàstica, han estat presentats els miracles en aquesta perspectiva apologètica. Però aquí es vol recordar que quan Jesús fa un miracle, no demana la fe per a si, sinó que demana la fe en Déu. Per bé que el seu comportament també condueix en ell condueix a veure en ell la manifestació del poder de Déu. Finalment, la fe en Déu ens porta també a la fe en Crist com l'enviat de Déu. I també el fet de que els miracles són vistos a la llum de la resurrecció, és a dir, en el sentit que Jesús és el Salvador. Una cosa és, doncs, el comportament de Jesús i l'altra és la interpretació que ens en dona el Nou Testament. Però quan Jesús feia miracles, volia despertar la fe en Déu. Recordeu aquell pas tan bonic de Sant Marc, no? Confiança, fill. És a dir, tingues confiança en Déu, tingues fe.
Vistos els miracles de Jesús en el conjunt dels evangelis, quin seria el seu sentit teològic?
Mira, per resumir-ho d'una manera senzilla, diríem que els miracles són signes del regne de Déu. Fan visible la força del regne de Déu. Aquell regne de Déu que Jesús predica, és a dir, Jesús ens diu Déu és a prop, doncs bé, en els gestos miraculosos, aquest regne de Déu es fa present en l'acció de Jesús. Per això vam parlar de la praxi alliberadora de Jesús. La unió de Jesús amb el Pare el porta a alliberar tots els homes i dones de qualsevol esclavitud. Per exemple, hi ha un pas molt bonic i prou conegut, el capítol 4 de Sant Lluc, quan Jesús va a la sinagoga de Natzaret i llegeix aquell pas del tercer Isaïes, i ell diu, avui s'han acomplert aquestes paraules del profeta. S'expressa aquí ben clarament que la presència de Jesús, la presència de Jesús com a praxi. Per això li diuen, mestre, fes algun miracle. I diu, com que no va trobar fe, no va fer cap miracle.
Per tant, sí que podem dir que hi ha un lligam entre la fe i el miracle de Jesús.
Evidentment. Així com el regne de Déu implica la conversió. Jesús, com diu, el regne de Déu és a prop, ens està dient, convertiu-vos al regne de Déu. Així també, els miracles se situen en un context de fe. Allà on Jesús no troba fe, no pot fer cap miracle. És a dir, la ceguesa d'aquests convilatans de Natzaret, no? D'una banda, el miracle, en tant que planteja la pregunta, qui és aquest de la qual hem parlat, no? Qui és aquest que mana els esperits immuns i marxen? Qui és aquest que, amb la seva paraula, calma la mar? Aquest miracle ha de conduir a la fe. Els miracles plantegen aquesta pregunta, però de l'altra, també els miracles pressuposen la fe en Déu. Per aquí tot és possible. Si un creu en Déu, doncs, molt bé, per tant, si jo estic obert al misteri de Déu, haig de reconèixer que en Jesús Déu hi està actuant.
Segons tot el que acabes de dir, cal veure els miracles en el context del regne de Déu manifestat en Jesús. En aquest sentit, els miracles signifiquen un alliberament de l'home.
Clar, i amb això podríem acabar la conversa d'avui. M'agradaria que quedés ben clar això, no? Els miracles són signes visibles d'aquesta arribada del regne de Déu que té lloc en Jesús. En el context del regne de Déu, els miracles signifiquen un alliberament de la persona. Sobretot en Sant Marc, quan parla de l'expulsió dels dimonis, no? Allà on Jesús es fa present, allà el mal és tret, és llevat dels nostres cors. I en un sentit positiu, això en sentit negatiu, en sentit positiu, els miracles ens fan participar en el regne de Déu, en el sentit del seguiment de Jesús. Sempre quan Jesús fa un miracle, i vol dir que ha trobat fe, i aquella fe porta a la conversió, és a dir, al seguiment de Jesús. Per tant, és des del regne de Déu, anunciat per Jesús, que els miracles reben tot el seu sentit. I al mateix temps, aquests miracles donen al regne de Déu un caire concret en la situació humana. Per tant, el regne de Déu no és una idea abstracta, no. El regne de Déu vol dir que Déu ens estima i ens cura i ens allibera i ens guareix i ens vivifica.
Déu ens estima i també vol que l'estimem, no? Jo gairebé que també per cloure em quedaria molt, vull dir, amb aquesta interpel·lació, aquest profund lligam entre la fe i el miracle de Jesús. Gairebé quedaríem tant de bo que trobin nosaltres una veritable fe perquè esdevingui el miracle, no? Gràcies, molt bona nit i fins la setmana vinent.
Bona nit.
Podeu enviar-nos informació i comentaris del programa a Ràdio Estel, programa Mar de Claró, diagonal 460, tercer pis, 08006 de Barcelona, al telèfon 93 237 1408 o al correu electrònic programes@radioestel.com. Moment de pregària.
I avui pregarem de la mà d'Antoine Chevrier, capellà nat a Lió, un sacerdot que va dedicar tota la vida a les classes populars i que va fundar l'Associació de Capellans del Pradó per l'Evangelització dels Pobres i del Món Obrer. un home mogut pel misteri del naixement de Jesús. El 4 d'octubre de 1986, Joan Pau II el beatificà a Lió.
O Verb, o Crist, què en sou de vell, què en sou de gran? Qui us sabrà conèixer? Qui us podrà comprendre? Feu-ho, o Crist, que jo us conegui, que jo us estimi. Ja que sou la llum, feu-me'n arribar un raig al fons del meu pobre esperit, perquè us pugui veure, perquè us pugui comprendre. Deixeu-me clavar la mirada en vos, bellesa infinita. Valeu una mica la vostra esplendor, perquè els meus ulls us puguin contemplar, perquè us pugui contemplar tal com sou. Obriu les meves orelles a la vostra paraula divina, perquè pugui sentir la vostra veu, perquè pugui meditar els vostres ensenyaments. Obriu el meu esperit i la meva intel·ligència, per tal que la vostra paraula penetri fins al meu cor i així pugui fruir-ne i comprendre-la. Poseu en mi molta fe en vos, perquè totes les vostres paraules siguin per mi una llum que m'il·lumini i em faci venir a vos i seguir-vos per tots els camins de justícia i de veritat. O Crist, o Verb, vos sou el meu Senyor i el meu únic Mestre. Parleu, que us vull escoltar i vull practicar la vostra paraula que sé que ve del cel. La vull escoltar, la vull meditar, la vull posar en pràctica perquè en la vostra paraula hi ha la vida, la joia, la pau i la felicitat. Parleu, sou el meu Senyor i el meu Mestre. No vull escoltar ningú més.
Bé, fins aquí aquest programa de Mar de Claró. A tots, molt bona nit i fins dimecres vinent. Mar de Claró és un programa realitzat per la Delegació Diocesana de Catequesi de Barcelona.